Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Punt i final, el procés per aconseguir que el castell de Can Feu i el seu entorn siguin municipals. L'Ajuntament i la propietat han signat el conveni que ho farà possible, a canvi que l'administració local perdoni els prop de 25.000 euros d'IBI que devia la propietat. Matías Serracant, alcalde de la ciutat, destaca que aquest és tot un pas endavant.
El castell ara sí és definitivament nostre, després d'una època en què hi havia un conveni que es va incomplir, en el que l'Ajuntament n'havia tingut la possessió precària. Avui ja sí, el castell és de l'Ajuntament, és municipal, i per tant a partir d'aquí obrim un espai d'oportunitats en el que caldrà, doncs, òbviament, fer-ne la conservació del castell, dels seus jardins i també del parc que l'ha d'envoltar.
Ara l'Ajuntament intervindrà en l'entorn del castell i a mig termini actuarà en l'edifici. El centre comercial Pado, que es renova després de més d'un any d'obres, les instal·lacions estan del tot modernitzades i amb converses obertes per atraure noves marques, entre elles la vallesana Mango, que obrirà botiga la setmana que ve. I el projecte Manyu del Taulí per prevenir i detectar malalties mentals en adolescents i joves arriba a les aules. Així ho ha anunciat la seva coordinadora, la psiquiatra Helena Pujal.
Ara estem en una situació de fase pilot, no? Hem fet la presentació del Manyu amb alguns instituts de la zona per avaluar una mica, pues, com funciona, com reben els joves, pues, aquesta eina, si els resulta útil, si no, quines modificacions farien, perquè al final és una cosa per a ells, no? I també que donin una mica la seva opinió. I la idea és, després de Setmana Santa, ja fer el llançament, diguem-ne, pues, ja a tots els instituts de la nostra zona de referència, del Parc Taulí.
Aquest projecte està finançat per la primera nit de la ciència. En esports us explicarem que l'Esteaua Bucarest torna a guanyar l'Astralpool Natació Sabadell per la mínima, com ja va passar en la primera volta. Els romanesos han tombat l'equip de Xava Gómez fa només uns minuts per 10 gols a 9. Aquestes són les principals informacions d'aquest dimecres 14 de març, que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Abans, però, fem una petita pausa per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
13 graus ara mateix a Sabadell. Tenim exactament la mateixa temperatura que ahir a aquesta hora. Hem d'esperar algun tipus de canvi. Li preguntem al Jordi Cruz. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem a l'espera de l'arribada d'un front que ja comença a portar núvols arreu de Catalunya. De fet, el cel ha de quedar molt ennuvolat o cobert a partir del vespre. I aquesta tarda ja començarà a ploure al vessant sud del Pirineu i el Prepirineu més occidental, i aquestes pluges s'han d'anar estenent d'oest a est a tot el territori, tot i que el litoral i el prelitoral, on arribaran ja de cara a la nit, seran més aïllades. La cota de neu pujarà de 1.700 a 2.000 metres, perquè les temperatures no són massa baixes, i atenció perquè no es descarta que el terç oest pugui acabar caient alguna tempesta. A més, d'aquestes precipitacions podran ser abundants a cotes altes del Pirineu més occidental. El vent bufarà de component sud amb alguns cops forts a la Costa Brava i algun com el fort als cims del Pirineu. Demà dijous de matinada encara força núvols amb alguna pluja. Al llarg del matí ha d'anar minvant la nuvolositat. El cel quedarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que continuaran les precipitacions al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental, amb una cota de neu que baixarà dels 2.000 als 1.300 metres, i també a partir de migdia i a la tarda pot caure algun ruixat a la meitat oest. La temperatura una miqueta més alta, fregant els 20-21 o gairebé 22 graus al litoral i al prelitoral, i el vent bufarà de component oest. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze en els dos sentits i a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha aturades a la B30 a Barberà en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès, i a Cerdanyola en sentit nord també per accedir a la C58. A la P7 hi ha aturades a aquesta hora a Barberà en sentit sud. I si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Entrem en matèria quan passen pràcticament 5 minuts de les 7. El castell de Can Feu ja és oficialment de la ciutat. Pràcticament un any després que el govern local anunciés un acord amb la propietat, ja s'ha signat el document que converteix la finca en propietat municipal. Això suposa que els sabadellencs podran fer ús d'aquest destacat edifici patrimonial i del seu entorn, un cop s'hagin fet, això sí, unes primeres intervencions d'adequació. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El pacte que s'acaba de signar posa fi a anys de negociacions perquè Sabadell pogués considerar seu el castell de Can Feu. Per l'alcalde de Sabadell, Matías Serracán, aquest és un bon final perquè, sobretot, no ha suposat el pagament dels 2 milions d'euros acordats pel govern socialista.
Aquest ha sigut el final de tot aquest llarg procés, és un bon final, nosaltres el valorem molt positivament, que és que l'Ajuntament simplement ha hagut de pagar aquests 25.000 euros, que era el deute que tenia la propietat per l'IBI que no havia pagat, i per tant saldem aquesta possible expropiació amb un cost molt i molt baix. La història ha estat llarga d'un conveni que no va fructificar, d'un conveni que implicava una modificació urbanística i que la ciutat s'ha estalviat, en el fons, haver de fer l'expropiació i també haver de fer una modificació de planejament que podia alterar l'entorn.
Ara l'Ajuntament haurà de fer una inversió de 500.000 euros per adequar l'entorn del castell i més endavant actuar en l'edifici. De cara als usos que es donarà aquest espai, Serracán assegura que caldrà obrir un debat on l'Associació Cultural Can Feu tindrà molt a dir.
Hi ha una entitat que ha estat al darrere d'aquesta preservació i sens dubte serà tinguda en compte en les propostes d'ús i de conservació que ha de tenir aquest espai. Aquesta és la riquesa d'aquesta ciutat, que al costat de l'Ajuntament hi ha entitats i persones que vetllen també per la preservació del patrimoni i pel seu ús, i això ho entenem com un element que afavoreix acabar trobant la millor utilització.
Un cop realitzades les primeres intervencions d'adequació, es farà una jornada de portes obertes perquè els sabadellencs puguin conèixer una mica millor aquesta finca. Les dates, però, encara estan per determinar.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El paddock es renova de dalt a baix. El centre comercial de l'Eix Macià porta més d'un any en obres per tal de modernitzar-se. El gruix dels treballs han consistit en l'eliminació d'unes escales, la construcció de lavabos nous o la millora de les instal·lacions. La gerent del paddock, Sílvia Toneu, ha dit que el projecte de reforma encara ja a la recta final.
Pràcticament està tot acabat, eh? El gruix de les obres ja està, queden petits remats de decoració, petites coses que sempre queden en una obra per al final. Vale. El que estem treballant ara és en el projecte de senyalètica interior, que també serà tot nou i aquest encara no està instal·lat. Però el que són obres ja està pràcticament acabat.
Toneu també ha apuntat que la remodelació tenia un doble objectiu.
D'una banda, modernitzar l'edifici, construït fa més de 25 anys. De l'altra, atraure negocis nous. I és que, tal com ha reconegut Toneu, el centre comercial havia quedat una mica estancat. Ara, però, confia que amb aquest rentat de cara, el Pado que agafi embranzida i no passi com amb el Llac Center, també l'Eix Macià, abandonat des de fa anys.
El cas és molt diferent, perquè el Llac Centre, pel que tinc entès, és de multipropietat i això és sempre molt complicat de gestionar. En el cas del paddock, el propietari majoritari és un i és molt més senzill de tirar amb una política endavant, però sí, el perill de les galeries o dels centres comercials és que quedin només 4 o 5 locals a la planta baixa i que la resta es perdi. De tota manera, nosaltres per la configuració del centre comercial i per la ubicació pensem que està destinat a ser una altra vegada un centre d'èxit.
De fet, aquest canvi d'imatges està donant els primers resultats. La Vallesana Mango obrirà una nova botiga la setmana que ve al centre comercial local. Ocuparà un espai de 400 metres quadrats que és previst que comenci a funcionar el pròxim 20 de març. El paddock té una superfície comercial de 8.000 metres quadrats repartits en 4 plantes. La planta baixa i la primera tenen pràcticament plena ocupació, mentre que la segona i la tercera són buides.
I d'un rentat de cara a un altre, perquè un grup de pares i de mestres de l'Escola Nostra Llar estan fent un canvi al pati d'infantil del centre ubicat al centre de Sabadell. De moment ja han reformat una zona dedicada al joc més tranquil i aquest cap de setmana han treballat en un espai dedicat a l'oci més actiu. La rehabilitació final acabarà el 7 d'abril i llavors tocarà començar a pensar en el pati dels alumnes de primària. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Pares i mestres han posat en marxa un procés de reflexió per dissenyar aquests espais. Primer es va treballar en el que anomenen el pati tranquil i ara li toca el torn al pati del Sorral, el de l'oci més actiu dels petits. De moment ja hi han construït un túnel d'arbres, cabanes fetes amb palets d'obra i fins i tot s'ha pintat amb colors vius una paret. Ara s'obre una segona fase que es farà el dissabte 7 d'abril i que consistirà en la plantació de dos arbres que decidiran els nens de l'escola. Tot plegat amb la intenció de donar als nens noves maneres de jugar. Així ho ha explicat Anna Bonet, una de les mares de l'escola.
El joc sempre és un aprenentatge pels nens i sí, doncs segur, és més aviat això, doncs, incorporar-los noves maneres de jugar, no? Des d'una base en un pati més tranquil i fer aquestes àrees de joc, que vam fer un pati amb uns cercles de colors grossos, amb unes jardineres i això, més el pati que vam estar fent més aviat aquest cap de setmana amb molta col·laboració dels pares, doncs amb elements aquests més, això, doncs més d'escalada, més d'atrapar, de fer jocs d'equilibris.
El projecte està tenint tant èxit a l'escola que volen seguir amb la iniciativa. Per això ja estan pensant en fer una reforma del pati de primària que demanen fins i tot els mateixos alumnes. De fet, volen posar en marxa un procés de reflexió que començarà en les pròximes setmanes.
Segurament aquest tercer trimestre es farà una mica el planteig de com anirà, perquè durant tot el curs els alumnes de primària ja han anat parlant com els agradaria el seu pati, com els agradaria que fos el seu pati ideal, i a partir d'aquí, recollint les propostes d'uns d'altres, doncs anirem treballant desenvolupant com el pati de primària.
Bonet assegura que la decisió de fer aquesta reforma dels patis està totalment voluntària per part dels pares de l'escola i que tots els costos derivats els han assumit des del propi centre educatiu.
Aquest no és l'únic cas de pares i mares que s'arremanguen per millorar les zones d'oci dels seus petits a les escoles. Aquest mateix cap de setmana, un grup de pares de l'escola Bressol Andreu Castells, a la zona de la Via Alexandra, ha treballat al pati del centre. Han repintat les parets, netejat les males herbes i endreçat i dignificat l'espai, tot plegat finançat a través de l'AMPA d'aquest centre. En qualsevol cas, mantenen les reivindicacions per reclamar que es millori la ventilació de les aules.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. facebook.com/radiosabadell.
Moment de parlar de salut, perquè el projecte Mind You, impulsat des de l'Hospital de Sabadell per prevenir problemes de salut mental en adolescents i joves, enceta la seva prova pilot. El portal web de la iniciativa, finançat en la primera nit de la ciència, s'està donant a conèixer en 5 instituts de l'àrea de referència del Taulí per comprovar l'impacte de la informació que ofereix entre els alumnes. Després de Setmana Santa, el projecte arribarà a tots els centres d'educació primària.
El projecte Mind You pretén arribar al col·lectiu més jove per tal de detectar i tractar els problemes de salut mental abans que es converteixin en un problema més gran. De fet, la meitat de les patologies mentals detectades en adults es van començar a manifestar en l'edat infantil o juvenil. La coordinadora del projecte, la psiquiatra Helena Pujal, ha apuntat al Matí que esperen detectar a les aules.
Símptomes precoços, estats, no, diguem, de mentals del risc, que potser no compleixen criteris diagnòstics d'una malaltia de salut mental, però que sí, no, que, bueno, pues que poden implicar un problema, que poden acabar evolucionant a un trastorn mental i, bueno, intervenir en fases més precoces, més prematures.
Superada la primera fase d'implementació del projecte, en què el portal web de Mind You ofereix informació als adolescents, se n'obrirà una altra. La idea és que aquest col·lectiu pugui comunicar-se telemàticament amb els professionals del Taulí per resoldre els seus dubtes en relació a la salut mental i rebre una resposta pràcticament instantània.
No deixem l'àmbit social, perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca ha aturat aquest matí 2 desnonaments a la Creu de Barberà. En un d'ells, la comitiva judicial ja no s'hi ha presentat, gràcies a la presència de diversos activistes. I en l'altre, han avisat que tornaran d'aquí un mes amb els agents dels Mossos. Des de la PA celebren que s'hagin pogut aturar, però lamenten que això sigui només un pedaç i no una solució. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El primer dels casos és el d'una família amb dos fills menors que té un pis de lloguer social per 150 euros al mes. Tots els membres de la família estan a l'atur, no cobren cap tipus de prestació i no poden fer front al lloguer, motiu pel qual la Caixa, propietària del pis, els ha enviat el requeriment del desnonament. Segons la PA, la Caixa està disposada a negociar però vol cobrar el deute. Avui la comitiva judicial no s'ha presentat, gràcies als membres de la PA que s'han manifestat, però això només és una aturada provisional, com reconeix Cristina Valero, membre de la plataforma.
Nuestra lucha siempre nos activamos, ¿no? Intentamos para los desahucios, pero claro, en concreto, en fin, lo que es el problema siempre está, porque nosotros luchamos por un alquiler social para una familia que realmente es precaria, que no tiene recursos y tampoco es de mucha ayuda, no está mucho por la labor, porque hay muchos fondos buitres que se han aprovechado de todo el tema del sistema del banco y trabajan así.
Després d'aturar aquest desnonament, l'APA ha rebut un altre avís en un carrer molt proper d'un noi jove que té un pis ocupat. En aquest cas, la comitiva judicial sí que s'ha presentat amb el serraller i han tornat a marxar després d'aixecar l'acte, tot i que han avisat que tornaran d'aquí un mes amb la presència dels Mossos d'Esquadra.
I afegim un parell de punts més del dia. Comencem per un apunt d'última hora. La Fiscalia de l'Àrea de Sabadell ha enviat un requeriment per saber la implicació en el referèndum de l'1 d'octubre de l'alcalde de Cerdanyola.
Carles Escolà té diligències obertes per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació incoades durant el passat mes de setembre. Segons han revelat fonts municipals, el text pretén esbrinar si s'han produït les presumptes conductes mereixedores de sanció penal i reclama l'alcalde com a investigat que detalli si va sotmetre a l'aprovació del ple municipal la decisió de cedir o posar a disposició locals o instal·lacions municipals per celebrar les votacions del denominat referèndum d'autodeterminació.
La Plataforma per la Llengua repartirà 4.000 discos de cançons tradicionals algareses als infants de Sabadell.
És una iniciativa per suplir la manca d'aprenentatge en català que hi ha a l'Alguer i potenciar l'ús del català al districte 5 de Sabadell i al barri de Can Llong. Eulàlia Buch és cap de l'àrea social de la Plataforma per la Llengua.
Es presenten importants dèficits lingüístics i volem desenvolupar un treball integral, facilitant la incorporació del català en diferents espais dels quatre barris del districte, sobretot en els llocs on acudeixen persones d'origen nouvingut, conjuntament amb les entitats de referència del barri, les comunitats religioses, els agents socials, per tal, sobretot, que el català esdevingui una eina d'arrelament i cohesió social.
A més de repartir el disc Mans Manetes, dissabte 24 de març s'ha programat un taller participatiu al Centre Cívic de Can Rull.
El projecte Cal Enredos, impulsat per Actua Vallès amb el finançament del procés participatiu Construint Ciutat, es presenta en societat oficialment demà.
La iniciativa de suport al col·lectiu LGTBI es posa en marxa amb la inauguració de la mostra Construccions Identitàries, que es podrà veure durant 15 dies al Casal Pere IV, una exposició que recull imatges captades per Mar Llop sobre persones que estan en trànsit per canviar de gènere. La coordinadora de Cal Enredos, Alba Barbé, creu que això permet donar visibilitat a la lluita.
La necessitat, una, de fer visible quelcom invisible, quelcom invisible perquè moltes persones trans poden passar desapercebudes o no, però malauradament es passi desapercebut o no, sembla un fet del que encara no se'n parla massa en el nostre municipi i del que cal realment davant una urgència política que fem front, que és que continuen existint situacions de discriminació per motius d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere. Volíem aportar una cosa tan visible, fer visible allò invisible a la nostra ciutat.
Cal Enredos vol complementar el servei d'atenció i acompanyament a les persones LGTBI situat al carrer Vidal per donar resposta a les demandes que arriben a Actua Vallès.
I un últim apunt, la Federació d'Entitats Culturals de Sabadell, la FECUS, prepara una festa a finals de maig. L'agrupació de centres regionals acaba de renovar ara mateix la seva junta directiva.
I el nou president, Manuel Vázquez, que també ho és del Centro Galego Nós, diu que volen ser un projecte de tots i per ajudar a les associacions que unides fan més força. Vázquez explica com s'està pensant adaptar l'espai al primer tram de l'eix Macià des de Plaça Catalunya.
Una carpa central, per lo que parlaven en els que munten aquest tipus d'estructures, d'uns 400 o 500 metres quadrats, i al voltant com unes 6 casetres, entre 6 o entre 8, perquè és el primer any i hem de veure qui participa, en la que es tingui tot el que és el tema de cuina. I allí un sistema de tíquets, o que encara s'ha de determinar. Cada casa regional, pues els, si són els d'Andalusia, los pescaditos o las migas o el producte típic, compra i en aquest menjador central se trobaran tots els assistents de totes les cases.
També es preveuen un parell d'escenaris i paradetes amb productes regionals. Vázquez diu que la FECUS ha de ser una entitat despolititzada, plural i integradora, ja sigui de nouvinguts de Gàmbia, d'Equador o de Galícia.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express.
amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Material de papereria? Homestore. Comprar un regal per a nens o grans? Homestore. Mobles auxiliars, plantes i decoració? Homestore. Passa pel nostre racó botic i emporta't moda al millor preu. A Homestore no som un bazar com la resta. Descobriràs un espai còmode, espaiós i amb molt de sortiment perquè trobis tot el que necessitis. Tot el que vulguis comprar amb qualitat i bon preu ho tens a Homestore, al carrer de la Unió 236, amb rondes a Menor.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món. A Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per explicar-vos altres informacions destacades del dia. Un dia més parlant de política, perquè Junts per Catalunya defensa que hi ha temps i que el marc legal per investir Jordi Sánchez i asseguren que hi haurà govern.
El seu portaveu, Eduard Pujol, tanca la porta a l'opció de repetir les eleccions i demana responsabilitat d'Estat, Esquerra Republicana i la CUP.
El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha estat nomenat nou cap de la Guàrdia Civil a Madrid.
Deixa el càrrec que ocupava la Secretaria d'Estat de Seguretat des de feia més d'una dècada. Per decisió de la Fiscalia, Pérez de los Cobos va ser l'encarregat de coordinar tot el dispositiu policial dels diferents cossos i forces de seguretat implicats en l'1 d'octubre.
Mariano Rajoy ha anunciat que millorarà les pensions mínimes i de viduïtat, un augment que s'inclourà en els pressupostos generals de l'Estat d'aquest any.
El president espanyol ho ha anunciat durant la seva intervenció al debat monogràfic sobre pensions que s'està fent al Congrés. Rajoy també s'ha compromès a no congelar les pensions i a fer el que pugui per millorar-les. També ha promès que els pressupostos generals de l'Estat inclouran ajudes fiscals a l'IRPF per a pensionistes i famílies. Tot i això, ha advertit que qualsevol acord sobre pensions passa per la negociació dels pressupostos d'aquest any, que ara mateix no tenen el suport majoritari de la cambra.
I un últim apunt, Esquerra Republicana i el PDeCAT també abandonen les reunions del pacte educatiu i només Ciutadans acompanya el PP en aquestes negociacions.
PSOE i Podem ja han abandonat el pacte perquè no hi ha acord per la millora del finançament. Consideren que la proposta del govern espanyol és insuficient i que no compleix amb les seves exigències, que són invertir el 5% del PIB en aquesta matèria. La decisió, que també ha anunciat el PNB, deixa la subcomissió creada per tirar endavant el pacte amb la presència en solitari de Ciutadans com a únic partit que manté negociacions amb el PP.
Moment ara pels esports. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem parlant de waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell ha tornat a caure en partit de la Lliga de Campions. Els del Xava Gómez han anat sempre a remolc d'un Steaua de Bucarest que ha dominat de principi a fi. Al final el resultat ha estat ajustat però favorable als romanesos per 10 a 9.
I és que els homes del Xava Gómez han començat a premar l'accelerador a l'inici del darrer quart i això els ha permès fins i tot tenir l'última possessió per empatar el partit. Ara bé, una bona defensa del rival ha evitat l'empat a 10 final. El màxim golejador de l'Astralpool avui, Sergi Cabanes, que ha acabat amb 3 gols, admet que l'inici del partit no ha estat el millor.
Som conscients al vestuari de la zona on estem.
No podem escoltar Sergi Cabanes, que com dèiem ha estat el màxim golejador del seu equip al final amb 3 gols. Els del Xava Gómez, en tot cas, se centren ja en el duel de dissabte, quan a la Lliga visiten la piscina del Mataró a 2:15 de la tarda.
Ara sí que podem escoltar Sergi Cabanes.
Bueno, ha sigut aquesta última part que al final ens hem cregut. Jo crec que hem començat molt, com dir-ho, molt desconcentrats, molt anestesiats, i a la que ens han entrat 2 gols seguits, ens hem cregut, i ojalà hagués durat 3 minuts més, però no ha pogut ser.
I avui també juga l'equip femení.
Sí, en el cas de les de David Palma, disputant el partit avançat de la jornada de la Lliga Iberdrola a la piscina del Rubí. La cita a 3:15 del vespre a Can Rosés serà l'última abans de la tornada dels quarts de final de la Copa d'Europa dissabte a Mataró.
Sortim de la piscina per parlar de futbol. Felipe Sanchón podria ser la gran novetat del Sabadell en el partit contra el Llagostera. El davanter de Sant Boi ha fet gran part de l'entrenament d'avui amb la resta de companys i tot fa pensar que podrà ajudar diumenge els seus companys en un dels compromisos més importants de la Lliga. Per contra, Saligrat podia perdre Ángel Martínez, que encara arrossega molèsties del duel contra l'Ontinyent.
Tot plegat ho hem sabut el dia en què l'equip ha començat a preparar el partit contra el conjunt llagostarenc després de la jornada de descans d'ahir. Un dimecres més hi ha hagut roda de premsa d'un dels jugadors de la plantilla. Avui ha parlat Marc Martínez. El de Navarcles reapareixia diumenge al camp de l'Ontinyent després d'uns dies de baixa i diumenge estarà a disposició de Saligrat. El migcampista ha admès la importància del partit, però no ha volgut parlar de final.
Es vernos ahí y no fallar porque las oportunidades se agotan. Y es esta oportunidad y sumar 5 o 6 victorias que va a ser complicado.
En tot cas, no podíem escoltar a Marc Martínez. Demà el conjunt arlequinà tornarà a entrenar, serà a porta tancada a la nova Creu Alta i amb els 5 sentits posats per intentar guanyar diumenge a partir de les 12 del migdia al Temple al Llagostera.
Encara en futbol, una de les notícies més sorprenents del cap de setmana ha estat la victòria del Planadeu al camp del Sant Pere Pescador, la preferent femenina. Les de Vicent Díaz van desfer-se per 2-3 del líder de la Lliga.
Les empordaneses arribaven a la cita sense haver perdut cap partit en tota la Lliga i a la Planada Can Déu havien golejat 2-7. Aquests 3 punts deixen l'equip local a només 4 de la salvació, rebent el penúltim diumenge a les 4 i, per tant, amb l'oportunitat d'abandonar el fanalet vermell si guanyen. Vicent Díaz, el tècnic, ara diu que ja no descarta res, fins i tot mantenir la categoria. El Sabadell femení de la seva banda segueix fora del descens, malgrat la derrota l'última jornada 1-0 al camp del Fontsanta Fatjó. Ara les sabadellenques reben el Vic Riu Primer, un equip que és el segon classificat. Àngel Codina, tècnic arlequinat, també diu que prefereix centrar-se però en el seu equip i en aquest sentit es felicita per recuperar efectius a les últimes jornades. El Sabadell femení Vic Riu Primer arrencarà diumenge a les 10 a Olímpia, just abans del Sabadell Llagostera de les 12 a la Nova Creu Alta.
L'Oar Gràcia femení seguirà un any més jugant a la divisió d'Honor Plata. Les de Xavi Font van certificar la seva permanència matemàtica a la segona divisió d'handbol estatal, tot i perdre el seu partit d'aquesta jornada. Els resultats dels rivals directes van aplanar el camí de les gracienques.
Ha costat, però les noies de l'OAR han aconseguit l'objectiu marcat a l'inici de temporada i la salvació ha arribat, això sí, fora de la pista, perquè les verdiblanques van perdre al camp de l'Agustinos per 25-18. Ara bé, les derrotes de Dominicos i Lleidatana, els equips perseguidors van assegurar mantenir la categoria tot i els múltiples entrebancs de l'equip en aquesta segona volta. Mel Moreno, jugadora verdiblanca.
Coses que poden passar en la temporada. Al final, les lesions no és una cosa que desitja ningú. El tema de que la gent marxi fora, doncs, per necessitat d'estudi, el que sigui, tampoc. Llavors, el que has intentat fer és adaptar-te el més ràpid possible i també hem tingut canvi d'entrenador, que la dinàmica ha canviat molt, la manera de jugar ha canviat molt. Això també necessitàvem un temps per adaptar-nos a la persona nova, per adaptar-nos a aquesta nova manera de jugar. Bueno, ha arribat tota mitja temporada, és veritat. És com que va acabar la primera volta i tots els canvis han vingut de cop, però... Bueno, però som de plata l'any que ve. Al final, aquest era l'objectiu principal, intentar mantenir categoria i ho hem aconseguit.
La primera oportunitat de celebrar aquesta permanència serà dissabte vinent a casa, al pavelló del carrer Bocaccio, quan les Verdi Blanques rebran l'handbol Sant Joan d'Espí a partir de les 8 del vespre.
Iker Pajares disputa a Gran Bretanya l'Open de Wimbledon d'esquash amb l'objectiu d'entrar en el top 30 mundial. Pajares, que ara és el número 55 del rànquing, començarà diumenge a competir a la fase prèvia amb la idea d'entrar al quadre final.
I no serà gens senzill perquè Anglaterra és el bressol de l'esquash i allà hi haurà els millors jugadors del món. En aquest sentit, el del Malibu esportiu creu que entrar entre els 30 millors suposaria un gran salt endavant de cara al futur, pel perfil sobretot de campionats que podria disputar. Per això, el sabadellenc és conscient que travessa ara el moment més decisiu de tota la seva carrera esportiva.
Soc conscient que estic al pitjor punt, al punt més delicat de la meva carrera, no? on ja estic entre el top 100 i el que és el top, i ara el que costa de veritat és pujar, no? I entrar ja dintre aquest top 30 mundial, que un cop estàs aquí ja costa sortir-ne, no? Ja fas sempre els mateixos punts als campionats i l'únic que pots és pujar, no baixar.
L'Open de Wimbledon comença diumenge i es disputa a les mateixes instal·lacions del Gran Slam de tenis.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Fins ara.
Posem punt i final al Notícies Vespre d'avui, on hem explicat diverses notícies durant aquesta mitja hora que podeu trobar ampliades, com sempre, al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 demà a les 9 amb el programa Al Matí, amb Mireia Sanz i Raquel Garcia. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.